Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així, a la UPV Ràdio. Si ens escolteu des de València Capital, a la 102.5 de la FM o a radio.upv.es. Sabeu que ens podeu seguir també a xarxes socials, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, @microcosmos047. També a iVoox podeu trobar tots els programes i des d'esta setmana ens podeu trobar també a Spotify. Tenim ahí tots els programes penjats que Pablo ja se'ls ha escoltat sense els veritat tota la primera temporada.
Sense res, la tenia pendent i per fi este cap de setmana me puc posar al dia.
Ja ho sabia jo que això no va passar. Avui és un programa un tant especial, la veritat, perquè, bueno, com acabeu d'escoltar, està així Pablo acompanyant-nos. Gràcies, Pablo, per estar així una setmana més.
Quart programa.
Quart programa de la temporada, quart programa de Pablo. Però avui no està amb nosaltres Álvaro, ixa llum que ens guia, ixa estrella que ens marca.
Far.
El far que ens marca el camí, la estrella, la tercera pota d'esta taula, la hipotenusa d'este triangle, el tercer mosqueter.
No sé què haurà fet aquest cap de setmana.
No, però... pot vindre a nosaltres. Igual és que l'han fitxat en Ràdio Clàssica o...
A la competència.
A la competència, segurament.
Està clar, segur.
O a la ràdio de la Universitat de València, qui sap. Inquietant. En fi, esperem que per a la setmana que ve o per al pròxim programa puga estar amb nosaltres. Des de les ones li enviem una salutació. En fi, de què anem a parlar avui, Pablo? Per favor, il·lustra'ns.
Jo crec que tenim un programa un tant diferent i anem a parlar de directors d'avantguarda.
Directors d'avantguarda, interessant qüestió, perquè, bueno, els directors d'avantguarda entenc jo que se referim a aquells directors que sempre han apostat per l'estrena, no? Per estrenar obres de compositors.
Exacte, per coses noves, per no fer el que ja saben fer tots, el que han fet tots, o fer això, però a més, apostar per allò nou.
Molt bé, doncs, jo si de París podríem començar per un dels directors més famosos del segle XIX i realment un dels directors més famosos com a tal, per ser director, perquè, com no sé si sabeu, que la figura del director naix al segle XIX. I bé, estem parlant ara mateix de Hans von Bülow, que va estrenar, entre altres, esta famosíssima òpera.
Thank you.
Bé, sabem el que és esta música, no?
Efectivament, és del compositor més gran que ha existit en l'òpera alemanya del segle XIX. Uh-huh. Parlem de Wagner, parlem de Tristan i Isolde, estrenada el 1865, baix la batuta de qui parlàvem, no? De Hans von Bülow.
De Hans von Bülow. Bé, esta música que escoltem és l'inici de l'òpera, el preludi, famosíssim també per tindre un dels acords més intrigants en la història de la música, el famós acord Tristany.
Exacte, que estudien tots els alumnes de composició en harmonia. I...
Sempre, sempre, tots els alumnes, pràcticament tots els músics en algun moment de la seva etapa musical se'ls explica, o bé, se'ls intenta explicar
exacte.
El que suposava aquest acord.
Hem de dir que no tenim manies cantants, eh? Hem posat aquest tros perquè és preciós.
Efectivament.
Però parlem d'una òpera.
Sí, sí, este és el principi de l'òpera. Hans von Bülow també va ser responsable d'estrenar-li a Richard Wagner, per exemple, els mestres cantors de Nuremberg, una altra de les seues òperes més famoses, i com a salsa rosa comentaré...
Que viene...
Que Hans von Bülow estava casat amb la filla del compositor Franz Liszt.
Uau!
Què va passar? Que Wagner, molt amic de Liszt també, va conèixer a la filla... I bé, sembla que varen començar a tindre una relació sense que Hans von Bülow el sapiguera. És a dir, Wagner amb la filla de Liszt, que esta estava casada amb el director Hans von Bülow.
Mentre ell estrenava l'òpera, entre bambalines,
algo passava. Fins al punt de que es varen separar i, finalment, Wagner es va acabar casant amb la filla de Liszt. Però això, fixeu-vos el que són les coses, no va... Bé, no sé si la paraula seria deteriorar, però no va perjudicar greument
la relació
entre Wagner i Hans von Bülow, perquè von Bülow encara va seguir estrenant-li obres a Wagner en el temps. Està clar que l'amistat està per damunt, en alguns casos,
sí.
Del que podria passar.
Bé, jo volia també dur-te un dels directors que van formar part d'un dels projectes artístics i empresarials, destaca empresarials, més importants de la música del segle XX.
A veure, de qui m'estàs parlant? Sorprèn-me.
Dels ballets russos.
Ah, clar, els ballets russos, que per a qui no ho sàpiga, foren una companyia de dansa, bueno, una companyia, quasi també una productora, el que avui se coneixerà com a una productora musical.
Sí, exacte.
Que es va dedicar durant les primeres dècades del segle XX a estrenar i promocionar a grans compositors al París d'aquest moment, compositors com Stravinsky, com Debussy, com Manuel de Falla, com Erik Satie, i el seu promotor era l'empresari Sergei Diaghilev, i clar, a les seues ordres hi havia uns quants directors dirigint aquests ballets, no?
Exacte. Quina sort poder fer això també, no? Vull dir, portar...
Sí.
Bé, tenim entre directors, per exemple, Pierre Monteau, que va estrenar, entre altres, per exemple, Petrusca de Stravinsky, Daphne Chloé de Ravel, Joe de Debussy, el prelude de Après midi d'una font de Debussy, en la versió de ballet, per supost, de 1912.
D'una font, no, eh?
D'una font.
D'un font. D'un fauno, eh?
D'un fauno. És que el meu francès encara... No, tinc una 2, he posat al currículum que tinc una 2, però de moment jugo al Duolingo.
No, jo ja veig que haurem de demanar-li a la UPV que te pague un curs en l'Escola Oficial d'Idiomes.
Sí, perquè... en fonètica. Jo crec que en fonètica. Avui m'has posat així uns noms que, no sé jo...
Tremendo. Recordem que esta versió en ballet que es va estrenar el 1912 baix la direcció de Pierre Monteau als ballets russos a París, realment ja es va estrenar en versió de concert, perquè Debussy va concebir com a un poema sinfònic, en el 1894, dirigida per Gustave Doré. Però el que anem a escoltar nosaltres és... anem a escoltar música, no anem a veure cap dansa, però en una versió dirigida per el propi Pierre Monteau, una gravació dirigida per Pierre Monteau del Prelude à l'après-midi d'un fond. Thank you. Bé, això és el preludi a l'après-midi d'un fond de Claude Debussy amb una interpretació dirigida per Pierre Monteux, el que la va estrenar als ballets, la versió de dansa als ballets russos el 1912. També va ser Pierre Monteux responsable d'estrenar esta altra meravella. Això sabem el que és.
Esta me la sé. Quina esta és? Me la sé. És la consagració, com no.
La consagració de la primavera, un clàssic de Microcosmos que a la primera temporada, vos recordem, que li vam dedicar no un programa exactament, però sí un programa a totes aquelles obres que es van veure influenciades per esta gran obra d'Igor Stravinsky.
Ah, pues l'hauré d'escoltar, no? Deuria.
Sí, estaria bé d'escoltar aquests programes que ja hem fet. De fet, va ser un requisit per als pròxims locutors que s'escolten els nostres programes, perquè, vamos...
És l'únic que em queda, l'únic que tinc pendent de la primera temporada.
Segur que sí. En fi, una de les nits més boges de les estrenes musicals del segle XX probablement seria esta, en la que es va estrenar la consagració de la primavera al Teatre du Camps d'Elysées, no? Se diu així?
Sí.
De París.
Sí. No em puc ni imaginar el que degué ser que començara a sonar ese fagot per primera vegada. Vull dir, la primera volta que algú escoltaria això...
Tremendo, tremendo. Allí se va armar un pifost important. I el que dirigia era el gran Pierre Monteux, que és el que estàvem comentant abans, no? Uh-huh. Però algun altre director per ahí...
Sí, mira, tenim des de Suïssa Ernest Ansermet.
També famós, que va treballar als ballets russos. Fantàstic.
Exacte. Ell va estrenar, per exemple, Història d'un soldat, Pulcinella o les noces, de Stravinsky, The Rape of Lucrecia, de Britten, i El sombrero de tres picos, de Falla, al 1919.
El nostre gran Manuel de Falla.
Exacte.
Famosíssim. Doncs d'este últim, anem a escoltar de Manuel de Falla, del seu ballet El sombrero de tres picos, la dansa final de la segona part d'este ballet. Bé, fantàstica esta versió del sombrero de tres picos de Manuel de Falla, dirigida per Pierre Monteux, el mateix que la va estrenar als ballets russos, perdó, de París, de principi del segle XX. I parlem...
Un altre, no?
Sí, un altre director també que va participar als ballets russos del senyor Sergi Diaghilev, però que va ser molt més important, a Anglaterra. Estem parlant d'Edward Clarke, un director britànic que, bueno, entre altres coses, va estrenar mundialment La nit transfigurada, el Bertolt Brecht, no? No sé si se pronuncia així,
sí.
El 1924, de Arnold Schoenberg, i va ser el responsable d'estrenar al Regne Unit altres obres com La pastoral d'estiu de Honegger, La sinfonia de cambra número 1 de Schoenberg, o La història d'un soldat i L'ocell de foc de Stravinsky.
Estrenes arriscades.
Estrenes molt arriscades, perquè a més cal destacar que este director, Edward Clarke, a més de director, també va ser una espècie de productor i va propiciar que a Regne Unit s'estrenaren obres que s'estaven fent ja a Europa, però que
allí no havien arribat, no?
Efectivament, allí no havien arribat. I, d'alguna manera, va ser una bocanada d'aire fresc per a tot el panorama cultural i artístic britànic.
Influenciat pel París.
Efectivament. De fet, tu saps molt bé, Pablo, que ell va fundar... Què és el que va fundar, exactament?
Ell va fundar l'orquestra de la BBC, la BBC Symphony Orchestra. I va ser director, també, de la mateixa, des del període 1926 a 1939.
Això és molt important perquè va ser una d'aquestes persones que hi ha al llarg de la història que decideixen arriscar, decideixen apostar per les obres de nova creació i, per tant, fan que, d'alguna manera, l'art avance, no? I amb ell també la societat, probablement. Allí, al Regne Unit, també va propiciar, no va dirigir ell mateixa, però sí que va propiciar l'estrena de les 5 peces per orquestra d'Arnold Schoenberg baix la direcció de Henry Good el 1912. Anem a escoltar, de fet, el concert de William Walton, que ell també va propiciar l'estrena al Regne Unit, amb Hindemith, el compositor Paul Hindemith, curiosament, tocant la viola com a solista.
La viola?
Sí, ell era violista. Ah? Un violista també pot ser compositor.
Que fort, que fort, ja es pot ser de tot en esta vida.
Sí, per tots aquells violistes que ens estiguen escoltant, que sàpiguen que també poden escriure i fer moltes més coses.
És del Bombardí també?
És del Bombardí, no ho tinc tan clar, hi hauria que preguntar. En fi, escoltem esta versió de William Walton dirigint la seva pròpia obra, el seu propi concert per a viola, i Hindemith interpretant-la com a solista.
Del concert de William Walton per a viola, passem a una de les figures més importants de la direcció al segle XX, en quant a estrenes es referim. Ara anem a parlar de Sergi Kutsevitsky, compositor i director rus.
Sí, este personatge tan important del segle XX va estrenar, entre altres, la orquestració que va fer Maurice Ravel...
De Mussorgsky.
Efectivament, dels quadres d'una exposició de Mussorgsky, el 1922. Va estrenar, entre altres, el concert per a violí i orquestra número 1 de Prokofiev, el 23, la Second Rhapsody de George Gershwin, el 1932, la famosíssima Appalachian Spring de Aaron Copland, el 1945, i les dues obres que anem a escoltar a continuació. Per un costat, la sinfonia número 2 de Leonard Bernstein, The Age of Anxiety, en el 1949, i el concert per a orquestra de Bartók, en el 44. Escoltem primer l'estrena del 1949 de la sinfonia número 2 de Leonard Bernstein.
Recordem que és dirigit baix la direcció de Sergi Kusevitsky, i ara anem a escoltar, com bé havies dit, interpretada per la Boston Symphony Orchestra al 1944, el concert per a orquestra de Béla Bartók.
Bé, fantàstica esta versió de l'estrena del concert per a l'orquestra de Béla Bartók, que estàvem comentant així a l'estudi, que quantes tos s'escolten per allà baix, el públic.
No sé si hi havia pandèmia ja.
Imagina, però... jo estic escoltant ahí la gent tossir d'una manera... També hi ha gent que s'espera a anar al concert quan està constipada i preparada amb tots els mocadors per anar allí i començar allò...
Exacte, exacte. I no sap que hi ha un moment entre obres destinat a desfogar totes aquestes necessitats.
I a la senyora del caramel.
Exacte. I la del palmito.
I la del palmito. En fi, parlem d'un altre director, en este cas Eric Kleiber, que va estrenar al 1925 l'òpera Wozzeck, de la que ja vam parlar al primer programa.
El primer programa, des del conservatori.
De la temporada. I també va estrenar l'òpera Christoph Kolomb de Darius Milhaud en 1930.
Que d'aquesta anem a escoltar ara mateixa l'escena número 10 del segon acte. No hem pogut trobar una gravació d'Eric Kleiber, però tenim una gravació de l'orquestra radiolíric.
C'est vrai, je me suis toujours senti un roi et fils de roi.
La vérité est qu'il était le fils d'un tisserand de gêne.
Regardez-le dans la maison.
En fi, tampoc anem a estendre's molt amb Eric Kleiber, ja vam parlar d'ell al primer programa, com vam mencionar, que va estar a l'òpera esta tarda de Berlín molts anys i que quan, amb l'arribada del règim nazi, doncs el van fer fora. Bueno, ell realment va dimitir perquè no el deixaven estrenar la segona òpera del Bamberg, Lulu. Però anem a parlar d'altra figura més recent de la segona meitat del segle XX, com és Claudio Abbado, director que va morir l'any 2014, i que bé, què podem comentar d'Abbado?
Mira, podem destacar que tenia una molt estreta... Bueno, a part de que era un grandíssim director, com no, que tenia una estreta relació amb Luigi Nono, Bruno Maderna i els ambients d'avantguarda. De Luigi Nono va estrenar l'obra Prometeo a l'església de San Lorenzo de Venècia, el 25 de setembre de 1984. En l'Orquestra de Cambra d'Europa i el cor de la Hochschule for Music de Freiburg.
Anem a escoltar, de fet, la gravació en un àlbum dedicat, un àlbum que va fer Claudio Abbado amb la Berlina, perdó, Claudio Abbado, l'he dit bé, amb la Berlina Filarmònica, dedicat a totes aquelles obres anomenades, o dedicades al mite de Prometeo en la cultura grega, on s'inclouen l'obertura Prometeo de Beethoven, Prometeo de Franz Liszt, Prometeo de Scriabin i, en este cas, el Prometeo de Luigi Nono. I d'Abbado, precisament, escoltarem ara també la gravació que va fer amb la Berlina Filarmònica de l'obra Gruppen, de Karl-Heinz Stockhausen, el 1996.
Vaig a contar-te un xicotet detall sobre aquesta obra, perquè és molt important que la nostra audiència sàpiga que és una obra per a tres orquestes.
Tres orquestes?
Simultànies.
Alhora?
Sí. Ah. I tres directors diferents.
Alerta.
De fet, en aquesta gravació... Bueno, perdona, en l'estrena el 1958, en l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, van participar els següents directors. Van dividir l'orquestra en tres. Uh-huh. El primer grup el dirigia el mateix compositor, Stockhausen. Uh-huh. El segon grup el dirigia Bruno Maderna, uh-huh. i el tercer grup el dirigia Pierre Boulez.
Ojo, quin...
No puc ni imaginar-me...
Quin trio. Quin...
Sí, sí, de assos.
Abans d'escoltar la versió de Bado, anem a escoltar esta, que és la de l'estrena de Gruppen, de Stockhausen. Bé, estarà Gruppen de Stockhausen, però anem a escoltar també la versió de Claudio Abbado amb la Berlina Filarmònica, dirigint el primer, la primera orquestra i els directors Friedrich Goldmann i Markus Kree dirigint les altres dues orquestres d'esta obra tan meravellosa.
Anem a avançar un poc més en el temps, a arribar a temps actuals, i a parlar de la figura de Simon Rattle, actual director de la London Symphony Orchestra i director titular de la Berliner des de l'any 2002 fins al 2018, que
sí,
no són pocs anys.
No, són molts anys, i de fet, durant aquest temps va propiciar l'estrena de moltes obres. Ell ja va començar en el 1997, va estrenar Simon Rattle, amb la City of Birmingham Symphony Orchestra, l'obra Asila del compositor Thomas Hades, obra que la pròpia orquestra, baix la seva direcció, havien encarregat.
Acabem d'escoltar Asila, de Simon, dirigida per Simon Rattle. Uh-huh. Cal indicar també que no va ser l'únic encàrrec que ell va propiciar des d'una orquestra. Uh-huh. També amb la Berliner, crec,
sí,
va ser responsable d'encarregar de nou al mateix compositor, Hades, una nova obra. En aquest cas, Tebot, a l'any 2007.
Al 2007.
Al 2007, sí, que se m'ha fet ahir la llengua, sí, sí, un embolic.
I ell mateix la va estrenar, de fet. També ha estrenat el segon concert per a violí i orquestra de la compositora russa Sofia Gubaidulina, conegut amb el nom de In Tempus Presens. No hi ha gravació de l'estrena, però sí de la violinista que ho va estrenar amb Simon Rattle, Anne-Sophie Mutte, que és la versió que anem a ficar i amb la que s'anem a acomiadar del programa. Està acompanyada, en este cas, per la London Symphony Orchestra i el recentment denostat director Valery Gergiev,
pobret,
per
pobret.
Raons que... Bueno, per ser massa amic de Putin, exacte, segons sempre. En fi, una llàstima.
Mare meva.
S'acomiadem de vosaltres amb el segon concert per a violí i orquestra de Sofia Gubaidulina amb la interpretació de la London Symphony Orchestra, Valery Gergiev al front i Anne-Sophie Mutter al violí. Gràcies per seguir-nos, bona música i adeu.